dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 10 graus a Barcelona i a Tarragona, 7 graus a Girona i 0 graus a Lleida. A més, hi ha 8 graus a Sabadell i 4 graus negatius a la Seu d'Urgell. La boira torna a estar present un dia més a l'interior i al prelitoral. El Pla de Lleida i Depressió de l'Ebre no desapareixerà i farà força fred tot el dia. Això sí, cel obert durant bona part del dia a la meitat est i sud del país, on baixarà també la temperatura. Avui és dimecres 22 de desembre i qui ho sap, potser algú de vosaltres abans del migdia és milionari, com deia el poeta, que tinguem sort.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
I el dia comença, com sempre, amb tres protagonistes. El primer, evidentment, sí, és la grossa de Nadal, de la que estarem pendents a partir de les 9 del matí per saber a quin número correspondran part dels milions repartits i en quina localitat s'han venut. Com sempre, els nens de Sant Ildefons seran els encarregats des de l'escenari preparat al Teatre Real de Madrid per entonar tots aquests premis, i és que en temps de pandèmia, que no pari la il·lusió de creure per uns instants que potser sí, que potser, com deia aquell, els diners no fan la felicitat, però hi ajuden. Parlem d'un premi de fins a 20.000 euros per euro jugat. El segon, el director d'anàlisi i desenvolupament de l'IES Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació, Rafael Vilasanjuan, que serà aquest matí a quarts de nou amb nosaltres per explicar-nos què significa aquest moment de sisena onada de Covid i cap a on ens pot portar tot plegat el dia després de rècord de contagis a casa nostra des de l'inici de la pandèmia. 11.428 casos i, com sempre, una pregunta que ho embolcalla tot. Amb les noves mesures hi haurà suficient per frenar-ho? Finalment, el govern espanyol de Pedro Sánchez, que avui es reunirà amb els presidents autonòmics per tal de planejar precisament una estratègia conjunta de mesures efectives per frenar aquesta sisena onada. No ho tindrà gens fàcil, no són molts els presidents disposats a adoptar aquest tipus de mesures que de nou s'han impulsat des de Catalunya. Vinga, va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i el trànsit. Dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. D'entrada, quin temps fa i què ens espera un dia com avui? Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença altra vegada amb molta boira a les comarques de l'interior, del prelitoral, i també amb força núvols, especialment a la costa i també al prelitoral. Per tant, doncs una jornada grisa, i fins i tot aquests núvols al llarg de la jornada d'avui poden deixar escapar alguna gota a punts de la costa. Si arriba a ploure, serien 4 gotes i mal comptades. La boira de l'interior s'anirà aixecant, però el Pla de Lleida no marxarà en tota la jornada. Ahir sí que ho va fer una mica. Avui no, tornarà a ser una boira ben densa, espessa, durant tot el dia. Per tant, en aquest sector de Catalunya, sobretot Pla de Lleida, comarques de l'Ebre, un ambient força gris i fred durant tot el dia, on farà més sol cap a l'àrea del Pirineu. I les temperatures avui seran semblants a les d'ahir o una miqueta més baixes allà on estigui més tapat, és a dir, costa i per litoral. De cara als propers dies, es mantindrà la mateixa tònica de temps.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant de l'autopista AP7, perquè a l'altura de Bellaterra hi ha hagut un accident que talla un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Això ara provoca 4 quilòmetres de congestió des del tram de Barberà. També en aquest tram de Barberà l'AP7 ja va densa uns 2,5 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, i ara per entrar cap a Barcelona, pràcticament normalitzada la situació, només queden 3 quilòmetres de retencions de l'autovia 2 a Cornellà i també un parell de quilòmetres per la C58 a Montcada. I pel que fa a les rondes, avui també matí força fluid ja a aquesta hora en sentit Llobregat, només queda algun tram més dens a la ronda Nadal a l'altura de Vallcarca i també a la ronda litoral entre el Poblenou i el Moll de la Fusta. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dimecres. Pere Aragonès intentarà convèncer avui els presidents autonòmics i el president Pedro Sánchez perquè les demés autonomies espanyoles adoptin les mesures restrictives necessàries per mirar de contenir la sisena onada després d'un dia rècord de contagis. I el Comitè Científic Assessor de Salut de la Generalitat de Catalunya planteja un confinament de durada curta en cas que les mesures proposades aquest dilluns per part del govern no fossin efectives. L'oci nocturn s'ha mostrat molest i indignat davant el tancament del sector com a restricció per frenar aquesta sisena onada de la Covid-19 i recorrerà al tancament davant la justícia. Els altres sectors que hauran de reduir la seva activitat són el comerç, els centres esportius i els equipaments culturals. Per cert, que el govern de la Generalitat es querellarà contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per unes paraules del Popular sobre l'escola catalana, tot plegat després que el PP hagi bloquejat temporalment l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat al Senat. I avui tots pendents, nosaltres també, des de Radio Estel del Teatro Real de Madrid, perquè aquest matí es farà, com és tradicional, tot i la pandèmia, el sorteig de la grossa de Nadal. Avui es reparteixen més de 2.400 milions d'euros entre les 172 sèries dels més de 100.000 números que ha venut Loteries i Apuestas del Estado. I finalment, la inspectora Montserrat Escudé serà la nova portaveu dels Mossos d'Esquadra després de la destitució del major Trapero i el nomenament de Josep Maria Estela com a nou cap de la policia catalana.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Sis minuts i mig que ha passat de les 8 del matí. Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu a la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions, com per exemple aquesta, el futur de la planta de Martorell, ja no passa per ser a Tolma Giró. Què tal? Bon dia.
Bon dia. La companyia no desapareixerà, però mira d'encaixar en el grup Volkswagen amb Cupra com a marca estrella. La fabricació del nou Seat León de cara al 2023 és l'única novetat prevista en els pròxims 5 anys. Ho explica Xavier Pérez, del Periódico.
Contenir la pujada del preu de llum li costa a l'Estat 6.000 milions d'euros.
Del total, 4.000 milions es destinen a les ajudes fiscals que s'han ampliat fins al mes d'abril. Entre elles, la rebaixa de l'IVA del 21 al 10%. Ho detalla Pilar Blázquez, de La Vanguardia.
I atenció, perquè el preu del menú nadalenc s'ha incrementat un 13%.
La mitjana de preus dels productes típics d'aquestes festes, com el xai o el marisc, ha augmentat un 42% des de l'any 2015, segons els càlculs de l'OCU. Les ostres, la polarda i les cloïses han pujat un 20% i els percebes un 50%. Ho explica Vidal Maté, al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passant de les 8 del matí. Repassem tota l'actualitat. Ana Closa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Pere Aragonès intentarà convèncer avui els presidents autonòmics i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que les demés autonomies espanyoles adoptin les mesures restrictives per mirar de contenir la sisena onada.
Els presidents es reuniran per abordar una estratègia conjunta i avaluar si cal prendre noves mesures. Unes accions que Sánchez es va comprometre que es prendran de manera coordinada amb les comunitats. La reunió serà en format telemàtic des del Senat. Algunes informacions apunten que són pocs els presidents que a hores d'ara volen restriccions com les catalanes. Ho recullen alguns diaris com ara La Vanguardia.
De moment, però, aquest dimarts al vespre, la Comissió de Salut Pública ja ha acordat que la majoria de contactes estrets de positius de Covid-19 que estiguin vacunats no facin quarantena, al contrari del que es va decidir aquí a la Generalitat. Mentrestant, avui el govern d'Aragonès demanarà al Tribunal Superior de Justícia l'aval a les mesures que necessiten el vistiplau de la justícia.
Recordem que són limitar les trobades a un màxim de 10 persones, toc de queda d'una a 6 de la matinada als municipis amb més de 10.000 habitants, tancament de l'oci nocturn, aforament del 50% a l'interior de bars i restaurants, aforament del 70% en cultura, gimnasos, esport federat i comerços, i recomanen el teletreball. El Procicat elaborarà aquesta tarda el document final de mesures i la resolució es presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que haurà de dir alguna cosa dijous.
El govern espanyol, però, sí que ha donat llum verda a les noves mesures anunciades pel govern de la Generalitat. N'escoltem la portaveu, Isabel Rodríguez.
El gobierno no puede cuestionar a priori la propuesta de ninguna comunidad autónoma, porque nos hemos reunido, porque queremos escucharlas, queremos atenderlas y queremos valorar entre todos ese mínimo común denominador que pudiera ser aplicable al contexto de todo el territorio nacional.
I a tot plegat, atenció, el Comitè Científic Assessor de Salut de la Generalitat planteja un confinament de durada curta en cas que les mesures proposades aquest dilluns per part del govern no fossin efectives. Sílvia Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquesta és una de les propostes que consta en aquest darrer informe, tal com ja han aplicat altres països d'Europa, en cas que la transmissió comunitària estigui descontrolada i excedeixi les capacitats de resposta del sistema sanitari. El que proposen els assessors del govern és limitar les trobades a 4 persones i només fora dels domicilis. També tancar del tot l'interior de la restauració i els gimnasos, a més d'exigir el certificat Covid als sanitaris. El que no consta a l'informe és aplicar el toc de queda de 1 a 6 de la matinada, com si vol fer el govern, si ho avala la justícia aquest dijous.
Gràcies, Sílvia. De moment, el govern planteja tan sols un confinament nocturn en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants en 7 dies.
La mesura afectarà més d'un centenar de municipis. La majoria es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al sud de Catalunya, Amposta, Deltebre, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. A la regió de Lleida entrarien Alcarràs, Lleida, Tàrrega, Balaguer i Mollerussa, també gran part de la costa tarragonina, així com la del Maresme. A prop dels Pirineus, la Seu d'Urgell, Olot i Ripoll serien els municipis en confinament nocturn.
I totes les mesures estaran, en tot cas, a la taula de reunió dels presidents d'avui, que arriba l'endemà que Espanya hagi registrat la xifra més gran de contagis en un sol dia en tota la pandèmia, 49.823 positius en 24 hores.
D'aquests, uns 6.600 s'han notificat a Catalunya, on tenim 1.313 pacients hospitalitzats i 340 persones més de les unitats de cures intensives dels hospitals catalans.
El que ja sabem, però, és què defensarà la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no vol tancaments, però anant més enllà i en plena onada de crítiques per la saturació a l'assistència primària, Ayuso en culpa alguns treballadors sanitaris.
Segons Díaz Ayuso, hi hauria un suposat boicot intern del personal sanitari perquè, de sobte, diu que no agafen el telèfon i no hi ha metges. A més, també rebutja qualsevol nova restricció i defensa la seva estratègia durant la pandèmia de no reduir la llibertat dels ciutadans. Avui demanarà un canvi de criteri en les quarantenes per fer que els contactes estrets dels vacunats no hagin de fer confinament perquè afirma que no és necessari, una decisió que xoca amb aquesta mesura que sí voldria aplicar a Catalunya.
Per cert, que aquí tampoc ha volgut fer quarantenes el líder del Partit Popular, Pablo Casado, que ha donat negatiu després de fer-se una prova d'urgència després de diversos positius en el si del partit.
Tot després que Teodoro García Egea, secretari general del Partit Popular, i José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid i portaveu del partit, han donat positiu en Covid. Això ha obligat a tota la cúpula del Partit Popular a sotmetre's a proves PCR d'urgència. Els dos ho han informat a través de les seves xarxes socials. Fonts del partit expliquen al diari El Mundo que Casado no es confinarà, ja que no se'l considera contacte estret a l'haver estat amb mascareta en tot el moment.
I a Catalunya, a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia avali o no les mesures, el cert és que han suposat un gerro d'aigua freda per als sectors afectats.
La restauració, l'oci nocturn, la cultura, el comerç i els gimnasos lamenten les noves restriccions i consideren que és un pas enrere en un dels moments de l'any de facturació més alta. El secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha dit en declaracions a Ràdio Estel que els estan obligant a prendre unes mesures que no tenen gens en compte el sector.
És una, diguem, una forta càrrega per nosaltres i veiem que no aporta un plus de seguretat això al sector, no? I si pot afavorir la vacunació, però el Pallet ja teníem un alt percentatge de vacunació i ens esteu demanant això, no esteu suggerint, ens esteu obligant a fer-ho, sense preguntar morrer i tal. Podríem incorporar també, per exemple, per donar un plus, podríem incorporar fer proves d'antígens, no?
Els altres sectors que hauran de reduir la seva activitat són el comerç, els centres esportius i els equipaments culturals, que hauran de tenir un màxim del 70% de la seva capacitat.
Davant de tot plegat, Joaquim Boada, portaveu de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, s'hi ha referit així als micròfons de Ràdio Estel.
Considerem, doncs, que és una decisió que s'adopta de forma totalment unilateral, sense preavís, amb nocturnitat i traïdoria per part de la Generalitat, quan nosaltres portàvem dies demanant una reunió per parlar de futures mesures.
I un altre sector que ha parlat al respecte, Anna, és el sector cultural.
Sí, que celebra que les noves restriccions del govern no obliguin a tancar els teatres. Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ha dit al Punt i Seguit de Ràdio Estel que les noves mesures mai són bones notícies, però que sempre és millor reduir l'aforament que no haver de tancar com en altres sectors.
que siguin molt curosos a l'hora de respectar les mesures de prevenció. No ens hem de relaxar. Això encara ho tenim. Malauradament, sembla ser que encara ho tindrem un temps convivint amb nosaltres, perquè si nosaltres no podem treballar, vol dir que no pot treballar un altre company i que s'ha de tancar i que l'empresa tampoc pot treballar i que segurament haurem de tornar a veure aquell trist panorama de cancel·lacions i de gent que ja no tenien cap mitjà per poder subsistir.
Més coses davant la situació actual. L'Ajuntament de Barcelona suspèn la celebració de Cap d'Any que es fa a l'avinguda de Maria Cristina per complir les noves restriccions.
Ada Colau ha criticat la manca de previsió per part del govern català en l'anunci de les restriccions quan ja fa dies que els casos van a l'alça. Ho ha anunciat en una reunió avui a l'Ajuntament per analitzar com es pot adaptar la ciutat a aquestes noves mesures.
La festa de Cap d'Any no la podrem celebrar com estava previst. És impossible que es pugui fer l'espectacle de Cap d'Any tenint en compte la restricció horària nocturna i el tema de que s'han d'evitar aglomeracions. Les diferents característiques fan que en concret l'espectacle que es feia a Maria Cristina, doncs ho lamentem moltíssim perquè estava tot a punt, però aquest espectacle a Maria Cristina no es podrà realitzar.
I a tot plegat, també en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Jessica Albiach també ha criticat el govern per les picabaralles que hi ha entre Junts i Esquerra.
Sobre les noves restriccions, Albiach lamenta que després de 2 anys de pandèmia sembla que les administracions no hagin après res. Per això, la líder dels comuns ha demanat al govern de Pere Aragonès que millori el finançament de l'atenció primària i ofereixi tests d'antígens a preus assequibles a la ciutadania.
Però jo em pregunte si havíem d'haver arribat a aquest punt i fer unes mesures doncs, a 3-4 dies de Nadal, que sabem que tant ho necessitem, perquè n'hi ha moltíssimes famílies que estaven esperant aquestes dates per poder retrobar-se després dels Nadals tan difícils que van passar l'any passat. Però jo em pregunto...
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Renfe reforça amb places addicionals els serveis AVE i llarga distància aquest Nadal. Circularan trens en doble composició en tots els corredors de la xarxa ferroviària per facilitar la mobilitat de tots els que desitgin desplaçar-se. Gaudeix dels avantatges de viatjar amb Renfe. Entra a renfe.com i compra el teu bitllet.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
Passant 2:15 del matí, seguim amb més informació perquè el govern acompanyarà totes les restriccions contra la Covid-19 a Catalunya amb un suport econòmic per als sectors afectats.
Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'executiu català ha autoritzat al Departament d'Economia fer les transferències necessàries els propers dies per preparar els paquets d'ajudes. Unes ajudes que haurien d'anar acompanyades d'un fons Covid el 2022. Aquesta és la petició principal que farà el president Aragonès a la conferència de presidents avui.
Sense aquests recursos serà molt més difícil afrontar aquesta onada. Nosaltres l'afrontarem en qualsevol circumstància, perquè no ens excusarem amb la manca de decisió d'altres administracions per assumir les nostres responsabilitats. Però amb la mateixa convicció reclamem que tothom hi posi de la seva part. És absolutament imprescindible.
A més, el govern també vol impulsar la vacunació, especialment en les terceres dosis als majors de 60 anys i als que van rebre la vacuna AstraZeneca.
Un col·lectiu que des d'aquest dilluns ja pot demanar cita prèvia i ahir dimarts també es va obrir la convocatòria per a majors de 55, 60 o més edat.
I a tot plegat, la Comissió Europea ha decidit limitar 9 mesos la validesa del certificat de vacunació per poder viatjar. Aquesta mesura entrarà en funcionament a partir de l'1 de febrer.
Després caldrà punxar-se la dosi de reforç perquè continuï vigent el document amb la dosi de reforç recomanada. A partir dels 6 mesos, la Comissió Europea deixa així 3 mesos de marge en què el certificat de vacunació continua sent vàlid per viatjar. A més, l'executiu comunitari ha sigut taxatiu i afirma que els estats membre no poden fixar un període de temps de validesa del certificat de vacunació per viatjar ni més curt ni més llarg.
Precisament en plan internacional, Israel administrarà ja la 4ª dosi de la vacuna contra la Covid.
Israel s'ha convertit, per tant, en el primer país del món que s'obre a l'administració d'una 4ª dosi de la vacuna contra la Covid. Israel oferirà rebre la dosi altre cop a aquelles persones majors de 60 anys i al personal sanitari. Es rebrà 4 mesos després de la 3ª dosi. El comitè d'experts que assessora el govern israelià en matèria de pandèmia ha aprovat aquest dimarts a la nit aquesta mesura a petició del primer ministre Naftali Bennett. La campanya per aquesta 4ª vacuna començarà de seguida, segons ha explicat el mateix Bennett.
I avui tots pendents, nosaltres també des d'aquesta ràdio del Teatre Real de Madrid, perquè aquest matí es farà, com és tradicional, tot i la pandèmia, el sorteig de la grossa de Nadal.
Aquest any, però, a més de repartir sort, els venedors de loteria faran vaga per reclamar un augment de les comissions que cobren per número venut, ja que diuen que amb les condicions actuals a molts els costa arribar a finals de mes. Hi ha previstes mobilitzacions davant del Teatre Real en el moment del sorteig i el tancament de moltes administracions que s'han sumat a la protesta. Les mobilitzacions estan convocades per l'organització Loteros en Lucha, una associació que ja va fer protestes el mes de setembre. Reclamen un augment de les comissions que s'enduen per cada dècim venut perquè denuncien que amb l'actual repartiment no arriben a final de mes. Per cada dècim del sorteig de Nadal que venen, els venedors s'emporten un 4% de comissió, que suposa una quantitat de 80 cèntims. Reclamen que s'apugin aquestes comissions o almenys que s'iguali la de Nadal a les altres loteries. Unes comissions que porten congelades des de fa 17 anys.
I és que avui es reparteixen més de 2.400 milions d'euros entre les 172 sèries dels més de 100.000 números que ha venut Loteries i Apostes de l'Estat.
Barcelona és una de les províncies on sol caure la grossa de la loteria de Nadal. Aquest ha passat 42 vegades a la ciutat i 69 a la província barcelonina. La darrera vegada va ser el 2019.
Això sí, quins premis hi ha avui en joc, Anna?
El primer premi, el Gordo, és de 4 milions d'euros la sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim. El segon són 1.250.000 euros la sèrie, 125.000 euros per dècim. I el tercer són 500.000 euros la sèrie, és a dir, 50.000 euros per dècim. Aquests són els tres més destacats.
I els afortunats que tinguin algun dècim premiat en aquest sorteig extraordinari de Nadal pagaran el mateix que es va pagar l'any passat, un 20% de la quantitat total del premi.
D'aquesta manera, tan sols hauran de tributar la grossa, el segon i el tercer premi. En el cas que l'import premiat sigui inferior als 40.000 euros, quedaran exempts de pagar aquest percentatge. Els encarregats de cantar els premis seran, com sempre, els alumnes del Col·legi Madrileny de Sant Ildefonso, nens d'entre 8 i 14 anys.
Més qüestions, perquè el govern es querellarà contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per unes paraules del Popular sobre l'escola catalana.
En concret, ho fa per les declaracions de Pablo Casado, on va assegurar que els nens i nenes no podien anar al lavabo si parlaven en castellà. Així valora Plaja els motius pels quals han decidit tirar endavant la querella.
Està acusant el professorat de cometre delictes contra la integritat moral, de coaccionar els menors i fins i tot de ser els responsables d'un delicte d'odi, d'incitació a l'odi i a la violència. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar.
Tot just el mateix dia en què una maniobra del Partit Popular del Senat endarrerirà una setmana l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I en altres qüestions, la inspectora Montserrat Escudé serà la nova portaveu dels Mossos d'Esquadra després de la destitució del major Trapero i el nomenament de Josep Maria Estela com a nou cap de la policia catalana, Anna.
Escudé va ingressar al cos l'any 2003 i ha treballat des del 2005 en l'atenció a les víctimes, principalment dones que han estat víctimes de violència de gènere. La nova portaveu dels Mossos s'ha especialitzat en la abordatge de les violències masclistes. És des de l'any 2020 cap de l'àrea tècnica de proximitat i de seguretat ciutadana, on ha treballat en la defensa i l'impuls del model de proximitat i prevenció del cos, centrat en la seguretat dels col·lectius més vulnerables.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Mirem també què publica avui la premsa digital. Detecten gasos letals a les zones prohibides del volcà de la Palma.
Segons explica el 112 de les Illes Canàries, aquests gasos nocius per la salut podrien matar una persona en aproximadament 30 minuts. Les autoritats han advertit que el punt crític seria la carretera de Sant Nicolau, a la qual demanen no apropar-se. La perillositat ve donada a causa de la presència de monòxid de carboni, entre altres elements. Els gasos tindrien el seu origen en les esquerdes del terra i dels habitatges destruïts pel pas de la lava. Ho destaca Nació Digital.
I al mateix portal, el .cat assoleix el màxim històric amb més de 113.500 dominis registrats.
El domini .cat ha crescut un 2,20% respecte de l'any anterior. També s'ha diversificat encara més i ja es pot trobar 107 països, a 5 més que el 2020. L'Observatori.cat indica que a Catalunya el domini assoleix els millors resultats des del 2017 i creix en 39 punts a les 42 comarques.
I en la carretera de la Rabassada, la que hi entra Barcelona i Sant Cugat del Vallès, es manté com el tram amb més risc d'accident a Catalunya.
En tots els accidents amb morts i ferits greus en aquesta carretera, 13 dels últims 3 anys hi havia involucrada com a mínim una motocicleta. Els motoristes es troben involucrats en el 44% dels sinistres greus, però només representen el 2,5% de la mobilitat. Aquest és un dels col·lectius que més preocupa el Servei Català de Trànsit.
I fixem-nos també i més de prop en el que passa al territori. A Tarragona, més de 600 famílies no poden fer front a les factures de la llum, l'aigua o el gas.
Per donar-los suport i evitar aquestes situacions, l'Institut Municipal de Serveis Socials del Consistori posarà en marxa al gener un punt d'assessorament energètic on s'oferirà suport i informació sobre les garanties de dret d'aquests subministraments, sobretot de les famílies en risc d'exclusió social i les persones més vulnerables. Ho llegim al diari Més.
I el jutge també ha presó un jove que va violar una noia en un bosc de Sant Gregori després de sortir de festa.
Segons la interlocutòria, aquest passat dissabte els dos joves havien sortit de festa. Després de sortir de la discoteca, ell es va oferir a portar-la a casa, però un cop ella va pujar al cotxe, la va fer baixar una arbreda de Sant Gregori i suposadament la va agredir sexualment. El jutjat considera que hi ha indicis sòlids per afirmar que el jove de 29 anys va violar la víctima per les lesions que presentava la noia i l'ha enviat a presó sense fiança. Se'n fa ressò al diari de Girona.
I a Andorra, pares d'alumnes es queixen pel cost de 5 euros pel certificat imprès del test per activitats extraescolars.
El diari d'Andorra publica que els pares dels alumnes ara han de pagar 5 euros per obtenir el certificat dels fills. Segons comenten al diari, se n'han de fer 2 cada setmana, un dilluns i l'altre dimecres, i consideren que és un abús per part dels governants posar aquest preu a una prova que exigeixen obligatòriament.
Al matí, a Ràdio Estel.
I obrim plana esportiva. Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Intentarem acabar. Va.
El Barça empata a Sevilla, tot i la bona imatge que va oferir a l'últim partit de l'any.
Sí, l'equip de Xavi Hernández no ha passat de l'1-1, resultat amb el que s'ha arribat al descans gràcies a 2 gols de córner. Pel Sevilla ha marcat Papu Gómez al 32 i empatat pel Barça Ronald Araujo al 45. Bona primera part dels blaugranes, que han mostrat símptomes de recuperació després d'un inici de temporada desastrós. El conjunt de Xavi ha dominat estones el partit i ha estat a prop de la victòria quan el Sevilla s'ha quedat amb 10 homes després de l'expulsió de Koundé per una agressió a Jordi Alba, però el xut de Dembélé s'ha estavellat al pal. L'entrenador blaugrana ha valorat així el resultat.
Yo creo que hoy ante un Sevilla que es un equipo de alto nivel, el equipo ha dado la cara y bueno, ha competido muy bien, muy muy bien, la verdad. La pena del empate solo, ese es el sabor agridulce, pero en general la imagen, yo creo, desde el banquillo ha sido muy buena.
El Barça tanca l'any 7è a la classificació amb 28 punts, a 10 punts del Real Madrid i a 2 de les places de Lliga de Campions.
I el primer partit de l'any del Barça serà el 2 de gener contra el Mallorca i Dani Alves no el podrà jugar.
La segona etapa de Dani Alves al Barça haurà d'esperar uns dies més del previst. El brasiler pot ser inscrit a partir del gener, però a partir dels dies hàbils, és a dir, del dilluns, dia 3. Per tant, el seu debut serà finalment el 5 de gener davant el Linares Deportivo en partit de Copa del Rei.
I avui el calendari de la Lliga es posa al dia amb els partits del Real Madrid que s'enfronta a l'Atlètic de Bilbao i de l'Atlético de Madrid, que juga contra el Granada.
El Madrid haurà de fer mans i mànigues per aconseguir un 11 amb cara i ulls. L'última novetat és el positiu de Covid-19 d'Àlava en la prova PCR que es va fer ahir a la tarda. La seva baixa per coronavirus se suma a la del migcampista Isco, que també es va conèixer el seu positiu ahir, i la de l'únic Marcelo, Modric, Asensio, Bale i Rodrigo. També se suma la dels lesionats Carvajal i Ceballos i la de Casemiro, que està sancionat per acumulació de targetes grogues. Amb aquest panorama a les seves files, Ancelotti haurà de comptar amb jugadors del filial. Pel que fa a l'equip matalasser, intentarà trencar la mala dinàmica de les últimes jornades davant el Granada. Els de Simeone han perdut els últims 3 partits de Lliga.
I en bàsquet, l'Uni Girona perd per 78-57 davant el Fenerbahçe, la derrota més àmplia que assoleixen a l'Eurolliga femenina, i avui és el torn del Barça a l'Eurolliga i de la penya que juga a partit de l'Eurocup.
Els blaugranes reben la visita de l'Únics al Palau Blaurana a partir de les 9 de la nit. De la seva banda, els badalolins visiten la pista de l'Eslas, que a les 8 Durant no podrà comptar amb el partit d'avui, amb Derek Willis, Brandon Paul, Ferran Bassas i Maronca.
Per cert, que la Marató de Barcelona ja té data, finalment es disputarà el 8 de maig i no el 3 d'abril, que és quan estava prevista. 29 minuts que passen de les 8 del matí, com sempre, música per arribar al punt de 8:45. I és que un dia com avui, el 22 de desembre, però de 2014, va morir el gran Joe Cocker, famós per les seves cançons de rock i blues, i això és Could You Be Loved.
Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Bon dia, són 9:15 del matí. Avui és dimecres 22 de desembre, el dia que farem tertúlia amb Montserrat Nebrera, Jordi Barbeta i Arturo Puente. Serà a partir de les 9 per analitzar el que ens porta aquest dia i quan connectem amb el Teatro Real de Madrid per saber com comença aquest sorteig de la grossa. Abans, però, entrevistarem Rafael Vilasanjuan, director d'anàlisi i desenvolupament de l'IS Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació. Avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. Pere Aragonès intentarà convèncer avui els presidents autonòmics i el president Pedro Sánchez perquè les demés autonomies espanyoles adoptin les mesures restrictives necessàries per mirar de contenir la sisena onada després d'un dia de rècord de contagis. I el Comitè Científic Assessor de la Generalitat planteja un confinament de durada curta en cas que les mesures proposades aquest dilluns per part del govern no fossin efectives. L'oci nocturn s'ha mostrat molest i indignat davant el tancament del sector com a restricció per frenar la sisena onada de la Covid-19 i recorrerà al tancament davant la justícia. Els altres sectors que hauran de reduir la seva activitat són el comerç, els centres esportius i els equipaments culturals. El govern de la Generalitat es querella contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, per unes paraules del Popular sobre l'escola catalana, tot plegat després que el Partit Popular hagi bloquejat temporalment l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat al Senat. I avui tots pendents, nosaltres també des d'aquesta ràdio del Teatro Real de Madrid, perquè aquest matí es farà, com és tradicional, tot i la pandèmia, el sorteig de la grossa de Nadal. Avui es reparteixen més de 2.400 milions d'euros d'entre les 172 sèries dels més de 100.000 números que ha venut Loterías y Apuestas del Estado. I la inspectora Montserrat Escudé serà la nova portaveu dels Mossos d'Esquadra després de la destitució del major Trapero i el nomenament de Josep Maria Estela com a nou cap de la policia catalana. I tanquem titulars amb el temps i el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. La boira torna a ser ben present a bona part de les comarques de l'interior, del prelitoral, i avui hem d'afegir força més núvols que no pas ahir. Uns núvols que estaran presents durant bona part de la jornada a la costa, al prelitoral i a tota la meitat sud de Catalunya. La boira del Pla de Lleida, de la depressió de l'Ebre, no marxaran tot el dia. Aquí temperatures màximes de 2, 3, 4 graus a molt estirat, i a la resta de llocs afectats pels núvols baixaran les temperatures respecte a les d'ahir. On farà més sol avui serà les comarques del Pirineu, on ara mateix l'ambient és força fred, temperatures de 3, 4, 5 graus sota zero a molts punts entre les comarques pirinenques. La previsió per demà ens anuncia un temps bastant semblant al d'avui, potser una mica més de clarianes de cara a mitja tarda allà on hi hagi núvols. De cara a dies posteriors, com dèiem, canvis poc importants, i això ens afectaria també de cara a divendres, també de cara al dia de Nadal i de Sant Esteve.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora podem parlar ja de situació molt tranquil·la pel que fa a la xarxa viària. Ara mateix, de fet, per entrar cap a Barcelona ja no queden retencions enlloc. També les rondes, ara ja podem parlar de trànsit fluid en totes dues rondes, en tots dos sentits de la marxa. L'únic punt conflictiu ara mateix de la xarxa viària és l'AP7, al tram de Bellaterra hi ha hagut dos accidents, un en cada sentit a la marxa, hi ha un carril tallat també en cada sentit, i això està provocant ara un parell de quilòmetres de densitat en sentit Girona i també 3 quilòmetres de retenció des de Barberà en sentit sud. De fet, també per la cap allà, la C58 va carregada un parell de quilòmetres a Ripollet fins a aquest enllaç de l'AP7 i també la C17. Ara hi ha un quilòmetre i mig de retencions a Parets del Vallès en sentit Vic. Però vaja, ja millora la situació molt a la xarxa viària. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passant gairebé 5 minuts de 8:45 del matí, pausa per la publicitat i en tornar parlem amb Rafael Vila-Sanjuan, director d'anàlisi i desenvolupament de l'IESA Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació. Serà en directe al matí, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Hola, sóc el Pol Marçà i m'agradaria desitjar-vos un bon Nadal, un millor 2022, que la pandèmia no us robi el somriure i si Bruce Springsteen ve a tocar a la ciutat de Barcelona, ens veiem de concert.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubach prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubach Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
6 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Mirin, ahir es va superar el rècord de contagis per Covid-19 en un dia des de l'inici de la pandèmia. Es van comunicar a casa nostra 11.428 nous contagis. El risc de rebrot es va disparar a 1.250, 71 punts més que el dilluns, i als hospitals ja hi ha 1.313 persones ingressades i 340 persones als llits d'unitats de cures intensives. L'últim recompte també va recollir 68 morts, malauradament. L'11,50% de les proves fetes l'última setmana han donat positiu, quan l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que no es pot superar el 5% per donar la pandèmia per controlada. I l'única dada que ha baixat és l'RT, que va caure 3 centèsimes i ara és de 1,67. De tot plegat en parlem amb Rafael Vilasanjuan, director d'anàlisi i desenvolupament de l'IS Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació. Senyor Vilasanjuan, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a vosaltres.
Quina fotografia ens donen aquestes dades a dia d'avui?
Bueno, ens donen la fotografia d'una, en fi, una societat que ha d'estar preocupada, que ha de prendre mesures independentment de les que es prenguin a nivell, diguem-ne, governamental, i que ha de ser conscient de que això no ho tenim ni de lluny controlat. No, no ho teníem quan encara estava en la corba molt baixa, i ara que s'està enfilant, bueno, de fet està ja molt alta, doncs tenim l'evidència de que això no ens queda temps, ens queda molta tela per cortar.
Pendents de les dades d'avui, ara ho dèiem, ahir es va superar aquest rècord de contagis de Covid de tota la pandèmia, amb gairebé 11.500 nous positius. La sisena onada està desbocada ja a dia d'avui? I si és així, si la sisena onada, en teoria, ha de ser de variant encara Delta com a majoritària, quan sigui la majoritària l'Omicron, aquestes dades rècord inclús podrien seguir pujant?
Sí, a veure, jo diria que en aquests moments la batalla, la lluita entre Omicron i Delta ja l'està guanyant Omicron, tot i que no és encara majoritària, però ho serà, no? El que sí que sabem d'Omicron és que té una capacitat per contagiar molt més elevada. De fet, la seva velocitat de transmissió és molt més ràpida. Pensem una cosa, que s'estan duplicant les xifres cada dos dies, mentre que amb Delta, amb el pitjor moment de Delta, es multiplicaven cada tres dies i mig, quatre. És a dir, que tenim una variant molt més ràpida, molt més contagiosa. El que sí sabem de moment, i les xifres que tenim així ho certifiquen, no?, és que encara tenim una situació, doncs, que no és tan dolenta com era amb el pic de la variant Delta, no? Aquesta seria l'única finestra a l'esperança, no?, que tenim amb aquesta Omicron. Però sí, efectivament, tenim per davant una situació crítica, i com que hi haurà tants contagis, perquè el que estem veient és que s'està contagiant molta més gent, doncs el que sí cal esperar d'alguna manera és que tindrem un col·lapse assistencial, no? Fins ara teníem d'alguna manera molt estressada l'atenció primària, però ara ja tenim estressats els hospitals i no trigarem a veure, jo crec que fins i tot abans de final d'any, com tindrem un bloqueig assistencial.
Pels mortals com jo, diguem-ne, us hem d'agrair sempre a tots els especialistes que poseu veu a totes aquestes dades que posem sobre la taula als mitjans de comunicació. Ara dèiem aquests més d'11.000 contagiats, 68 morts, 1.300 persones ingressades, 340 als llits d'unitats de cures intensives. En fi, dades molt preocupants, i l'única dada que baixa és la RT. Com s'explica això?
Pues és difícil d'explicar, però en tot cas jo crec que pujarà en els propers dies, no? És a dir, encara estem mirant la RT, és a dir, la velocitat de transmissió l'estem mirant encara amb xifres que venen, diguem-ne, de contagis previs, no? Jo crec que quan Omicron comenci a tirar cap endavant veurem que això es multiplica, i es multiplicarà per dos, perquè de fet la RT d'Omicron comparada amb la RT de Delta és pràcticament el doble. I per tant, quan comenci, tu preguntaves al començament, no?, quan comenci a dominar Omicron, aquesta RT pujarà.
Em deia el senyor Vilasanjuan que és possible que abans d'acabar l'any ja comencin a col·lapsar els hospitals, la pressió assistencial hospitalària. Quin impacte, i ho dic perquè això ho repetim molt i jo crec que encara ho hem de repetir més, eh? Quin impacte té això en altres malalties?
Moltíssim, perquè, clar, es posposen moltíssimes intervencions quirúrgiques, ja es comença a dir, no?, doncs, que tot el que no sigui urgent s'haurà d'esperar, i per tant el que fa és cronificar situacions que per a altres pacients són molt importants, no?, i que sense el Covid estarien tractats i amb un servei que funciona bé. Això té un impacte, diguem-ne, directa amb la percepció de la capacitat i l'afluència al sistema sanitari, però també té una incidència directa amb mortalitat i amb morbilitat, és a dir, amb la capacitat de malalties que no es poden curar, que no es poden o que es fa més tard i que, per tant, es cronifiquen.
Parlàvem també d'aquesta sisena onada. Els especialistes, els experts, ja anuncien una setena amb majoria de variant Omicron. És veritat que la fotografia que veiem ara i que li preguntava a l'inici és una fotografia no del tot exacta, perquè és una fotografia del que passava fa aproximadament 15-10 dies. Li pregunto, però, de cara endavant, la sisena onada ja es preveu quan pot començar a baixar i començar a pujar la setena?
Bueno, això és molt, molt a dir, entre altres coses, perquè això es fan càlculs sobre models matemàtics. I recordem que els models matemàtics sobre paper funcionen molt bé, però després ja hem de veure, no? Jo diria que, en tot cas, estem de pujada i encara no hem posat mesures com per intentar frenar, aturar. Pensem una cosa, les mesures que s'estan prenent ara començaran a funcionar d'aquí dos, tres setmanes, no abans, no? I jo crec que per això, amb aquesta constància o constatació de que els sistemes sanitaris es poden col·lapsar d'aquí a final d'any, doncs s'estan prenent les mesures que s'estan prenent avui. Són les millors, són les més fortes, són les que s'haurien de prendre. En tot cas, a nivell polític hi ha moltíssims equilibris a fer, no? I ho sabem pel sector econòmic, per la restauració, per l'oci nocturn, etcètera, no? En tot cas, són mesures que poden ajudar a aplanar una miqueta la corba d'aquesta sisena onada, no a baixar-la. És a dir, baixar una corba significaria un confinament estricte, i un confinament estricte és evident que en aquests moments no es produirà, no? Per tant, jo diria que hem de calcular que com a mínim fins ben entrat el mes de gener no començarem a veure que aquesta corba baixi.
Ara es deia que un confinament estricte no està previst, si més no, a curt plaç. El que s'hi anunciava el Consell Assessor i Científic de la Generalitat de Catalunya és tenir previst com a pla B, per si passés alguna cosa, com a números molt més desorbitants, per exemple, si és un confinament curt. Se n'ha parlat molt durant totes les onades d'aquests confinaments curts, que servirien molt per intentar aturar les onades. També servirien en el cas d'Omicron?
Sí, el que passa és que els confinaments curts han d'anar combinats amb altres mesures també, no? Com ara la mobilitat, la no mobilitat, en fi, si es fa a tot arreu, no es fa a tot arreu, no? Per exemple, ara tenim toc de queda a ciutats, a algunes ciutats, però d'altres no. Si no talles la mobilitat, llavors no funciona tant, és a dir, no dona uns percentatges d'efectivitat tan grans, perquè tu al final el que faràs és desplaçar-te per anar a aquelles ciutats on no hi hagi aquest toc de queda, no? Llavors, totes aquestes mesures han d'anar acompanyades, diguem-ne, d'altres que les facin més efectives. Confinaments curts, a veure, pensem una cosa. Totes les mesures que s'estan prenent ara estan encaminades a intentar no col·lapsar el sistema de salut. Això és el que busquen. Hem de tenir en compte que aquesta Omicron, de moment, no està produint el mateix índex de malaltia severa i de mortalitat que les variants anteriors. Per tant, no seria tan greu en aquest sentit. És a dir, potser podríem conviure si estiguéssim ja amb la pandèmia controlada, amb aquesta variant. Però com que no la tenim controlada, el que sí veiem és que un contagi massiu de persones, fins i tot gent vacunada, pot fer que arribin als hospitals i d'aquí a les UCIs. Aquesta és la clau. I per tant, sí, la resposta directa, sí, alguns confinaments curts podrien servir, hem de mirar quan, com i amb quina finalitat, no? Perquè el que sí és evident que no serviran per controlar la pandèmia. Mm. Controlar la pandèmia, hi ha altres mesures que s'han de prendre, que encara no hem pres. Però per baixar les corbes i per intentar no col·lapsar, podrien servir. En aquests moments jo crec que estan fora de la taula de debat.
De seguida, seguim parlant de la variant Omicron. Abans, però, li preguntava per futuribles. Deixi'm preguntar-li també per aquesta fotografia a dia d'avui. Les dades diàries ja són fiables, i m'explico, ja s'ha corregit la desviació provocada pel pont de la Puríssima?
No, estem vivint el pont de la Puríssima. El que passa és que la sensació de que el pont de la Puríssima, com que dura 3 dies, no?, o 4 dies va durar aquest any, doncs penses que els efectes seran 4 dies. No, els efectes amb una pandèmia són exponencials, és a dir, un cop has començat a contagiar, això ja no s'atura. I per tant, els efectes del pont de la Puríssima són els que tenim ara, i aquesta pujada que tenim ara, evidentment, té una, en fi, un component molt fort del que va ser el pont de la Puríssima, però no pensem que pararà d'aquí 4 dies, no. És a dir, un cop ha començat, la bola, això és com una llau de neu. És a dir, un cop ha començat, la llau ja no l'atures.
Era previsible que hi hagués una variant tan potent com l'Omicron pel que fa al seu índex de contagi? És a dir, es pot preveure el tipus de variant? Es pot avançar el tipus de variant que pugui sorgir?
A veure, en principi sí. És a dir, no diré que era una variant anunciada, però sí que hi havia anuncis, i ho vam fer moltíssims, ja vam dir fa temps, en tant en quant no controlem la pandèmia arreu, és a dir, a tot el món, es produïen variants. Què són les variants? Tots els virus muten, tots. Per què muten? Doncs perquè s'han d'adaptar a l'ambient. És a dir, a mesura que les hi vas posant barreres, ells intenten superar aquestes barreres, no? La seva pròpia genètica, doncs, el que fa és anar mutant, anar mutant. Llavors, aquesta mutació, són previsibles moltes mutacions, perquè encara queden per venir. És a dir, no vol dir que amb Omicron hem acabat, no. El virus continuarà mutant i continuarà mutant en funció de moltíssimes variables. Aquesta sembla que tenia alguna component d'haver-se, diguem-ne, refet a partir d'immunodeprimits, no? I a l'Àfrica, doncs, en tenim molts pel tema de la sida, la tuberculosi, etc. Llavors, sí, és previsible que hi hagi altres variants. El que ens agradaria pensar és que aquesta variant, que s'ha adaptat molt bé, és a dir, el que ha fet és una mutació a la seva proteïna que la fa molt més contagiosa. És a dir, que fa que entri molt més fàcil, diguem-ne, amb les persones. El que no fa, i això és el que sembla que la proteïna ens dona certes claus, és entrar més fàcilment a la cèl·lula un cop està dins del cos. És a dir, aquí moltes vegades parlem d'anticossos i de cèl·lules, són dues coses diferents. Els anticossos el que fan és evitar que t'entri la malaltia. I les cèl·lules és on es reprodueix la malaltia. I aquí és on comença a ser severa o no severa. Llavors, aquesta segona part sembla que és molt més feble, o sembla que com a mínim sigui més, en fi, més duradera la memòria que tenim de vacunes i dels que han passat la malaltia, en tot cas, no? Però bueno, en tot cas sí que diria, tindrem més variants, entre altres coses perquè tenim una part del món sense vacunar, no tenim controlada la pandèmia, i per tant aquestes variants tindran condicions diferents. Per exemple, una de les condicions per les que Omicron és molt més contagiosa és també per la sintomatologia, és a dir, és molt més semblant amb un constipat i no tan semblant al que era la alfa o la delta, no?, amb la falta d'olfat i totes aquestes coses. Amb igual molta gent es pensa, va, estic constipat, però el que porta és el Covid a dintre, no?, i llavors és el que contagi.
Precisament, senyor Vilasant Juan, això la fa més perillosa pel que fa al contagi d'aquesta variant, que tots pensem, mira, això, precisament un refredat, puc sortir a casa que no passa res, i es contagia molt més aquesta nova variant?
Sí, ens ha agafat en un moment una mica, sí, una mica de bonança, no? Pensàvem que això ja ho teníem coll avall, que estava controlat, hi ha gent que es sent molt més segura, i no estem segurs, i ho hem dit moltes vegades, és a dir, l'eficàcia de les vacunes en aquest sentit és limitada, és a dir, tenim vacunes que tenen una eficàcia del 90 amb desenvolupament de malaltia i del 70-60 amb contagi, no? Vol dir que hi ha molta gent que es pot contagiar, no? Si a sobre tenim a la gent que està contagiada que no se n'assabenta, que no ho sap, que no s'imagina que té Covid, però sí que el té, doncs és molt més fàcil. Si pensem, a més, que la velocitat de transmissió d'aquesta variant és entre 2 i 4 vegades superior a la delta, doncs llavors ja tenim, en fi, l'equació perfecta, no? És a dir, una persona contagiada, immediatament contagiada de tot el seu entorn. Perquè delta, recordem que ja era molt contagiosa.
Recordem que avui estem parlant amb Rafael Vilasant Juan, director d'anàlisi i desenvolupament de l'IES Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació. Precisament volia parlar d'això, de la vacunació, perquè s'estan tornant a infectar persones que ja havien passat el coronavirus, s'estan infectant de noves, contagiant de noves, també moltes persones vacunades. L'Omicron ja és immune a les primeres vacunes que van desenvolupar les farmacèutiques? I si és així, a més variant, s'han de fer més estudis sobre vacunes?
A veure, són dues preguntes, eh? Anem a la primera. És més immune? No ho sabem, però creiem que no. És a dir, creiem, quan parlem d'immunitat per desenvolupar malaltia. Creiem que no, creiem que té, que aquestes vacunes tenen força eficàcia amb la prevenció del desenvolupament de malaltia, no? I això és una senyal molt clara per tothom. Si t'agafes, si et contagies ara, el millor que et pot passar és que estiguis vacunat amb la pauta completa. I la diferència en percentatge de persones que entraran als hospitals i que entraran a les UCIs és abismal. És a dir, una persona no vacunada té 19 vegades més de possibilitats d'entrar en un hospital que una si vacunada. Per tant, creiem que dona eficàcia, s'estan fent molts estudis que de moment estan donant tots molta positivitat amb el fet d'immunitat, és a dir, de no desenvolupar la malaltia, no amb el de contagi. Amb el de contagi, els estudis ens estan dient que algunes vacunes estan baixant el 30% d'eficàcia amb contagi, eh? És a dir, que podem contagiar-ne, que ara que tinguem la vacuna, de cada 100, doncs 70 es poden contagiar, no? I això és una xifra molt baixa. De fet, seria una xifra no vàlida, diguem-ne, com a prevenció de contagi, no? I la segona pregunta, s'han de buscar noves vacunes? Sí, ja s'estan buscant, s'estan fent assajos. De fet, AstraZeneca i Oxford ja estan molt avançats amb la idea d'una vacuna directament adreçada a l'Omicron. I també va anunciar Pfizer que estava treballant i que estava en fases, en estudis de fase 3, amb una vacuna per Omicron. El que passa és que això és molt, força més complicat del que sembla. En el moment que aquestes vacunes es puguin regular, poder Omicron ja no existeix. I, per tant, el que s'ha de fer són vacunes més àmplies. No es poden fer només per una variant, no? Però sí, arribaran més vacunes, arribarà segona generació de vacunes, seran poder més eficaces en general, no només amb Omicron, i hi ha força investigació i recerca perquè sigui així en el futur.
És evident que, davant de tot plegat, no ens cansarem mai de dir-ho, vacunació, vacunació i vacunació, però sí que potser els mitjans hem d'entomar una mica el mea culpa per no haver-ho explicat millor, perquè molts de nosaltres pensàvem, i així també es va voler vendre sovint des de les administracions, que les vacunes serien la solució definitiva i, per tant, al final de la pandèmia. En aquest sentit, és correcte parlar de vacunes quan fem referència a l'antídot de tot plegat?
Sí, és correcte. És a dir, la vacuna ara per ara és el mètode farmacològic més efectiu que hi ha com a antídot per a aquest virus. El que passa és que hem de ser molt honestos en aquest sentit, i no només els mitjans. Nosaltres que estem tot el dia als mitjans, diguem, també hem d'explicar, no? I moltes vegades ens pot la il·lusió de pensar, escolta, no, hem d'anar a vacunar. La vacuna en aquests moments i amb aquesta variant no és suficient, no és prou. És necessària, absolutament necessària, però no és suficient. Per tant, hem de prendre altres mesures. Ara per ara tampoc hi ha uns medicaments que estiguin, en fi, molt desenvolupats contra el virus, i per tant aquesta també és una altra de les particularitats. Pensem una cosa, quan els medicaments estiguin molt més avançats, la sobrecàrrega que pugui haver-hi als hospitals, en fi, es curaria amb un medicament que funcionés, no? Que és la diferència entre una vacuna i un medicament, doncs és que la vacuna te la poses quan estàs sa i el medicament te'l donen quan ja estàs malalt, no? Però no ho tenim. No tenim uns medicaments prou eficaços com per dir, això ho tenim controlat.
Precisament pel que fa a la vacunació, quan va sortir la primera dosi tots pensàvem que ja estava, quan va sortir la segona dosi vam pensar, bé, amb una segona dosi de reforç això ja estarà. Ara toca la tercera, alguns països com Israel ja han començat la quarta. Quantes dosis caldrà punxar-nos abans d'aconseguir la immunitat definitiva?
A veure, un moment.
He juntat moltes coses aquí, eh?
Sí. Siguem honestos. No aconseguirem immunitat de grup. Vale. No l'aconseguirem. No crec que l'aconseguim. És a dir, immunitat de grup vol dir que si... que en un grup ja està completament aïllada i que no, i que la tenim controlada. Amb aquestes xifres que tenim ara mateix, que necessitaríem 90-95% del grup vacunat per tenir immunitat de grup, és impossible, no? Llavors, no sabem encara si terceres, quartes dosis, si això s'haurà de reproduir. El que sí sabem, amb Omicron, i això està accelerant una tercera dosi aquí, per exemple, és el fet de que sí que es perden anticossos a mesura que va passant l'efecte de la vacuna. Com es perden anticossos a mesura que va passant l'efecte de la malaltia? És a dir, els anticossos, ho hem dit abans, no? Els anticossos són el que fan que no et contagiïs, no? El que fan que quan són els que estan al cos i et diuen, ep, que ha entrat el virus i a tu et conec i et tiro fora. Vale? Llavors eviten el contagi. Llavors el que s'està fent és intentar evitar el número de contagis en funció de tenir més anticossos. El que sabem és que les terceres dosis estan multiplicant per dos i per tres el número d'anticossos que té la gent que ja té dues dosis, no? I si fins ara dèiem imprescindible pels immunodeprimits i per les persones de risc, ara el que s'està dient és no, tothom tercera dosis, perquè això ens evitarà un número elevat de contagis i, per tant, entra dins de l'estratègia, diguem-ne, d'intentar aturar al màxim possible l'expansió del Omicron.
A l'inici, Rafael Vilasanjuan ens deia és possible que abans d'acabar l'any comencin ja a col·lapsar els hospitals degut a aquesta pressió sanitària. Això és possible aturar-ho encara o ja no hi ha temps?
A veure, jo diré una mica el que calculem, diguem-ne, amb els matemàtics epidemiològics, no? Quan comença una onada, normalment els contagis triguen 2-3 setmanes en tenir desenvolupament greu de malaltia. Per tant, amb entrades a l'hospital. I hem de tenir també 2-3 setmanes per pensar que aquests que han entrat a l'hospital desenvolupen encara la malaltia més severa i entren a les UCIs. I tenim 2-3 setmanes perquè la part que ha entrat a les UCIs tingui mortalitat, xifres de mortalitat. És a dir, tot aquest procés té un decalatge d'un mes, més o menys, no? Per tant, jo diria, no podem fer molt pel que passarà d'aquí a final d'any. Podem fer a partir de final d'any, és a dir, al començament del 2022. I les mesures que s'estan prenent ara tindran efecte bàsicament a partir del gener del 2022.
Director d'Anàlisi i Desenvolupament de l'IS Global i membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació, Rafael Vilasanjuan, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al matí a Ràdio Estel i explicar...